Molt bona tarda, són les dues. Sabadell Comerç Centre reclama abordar de manera immediata el futur de la via Massaguer.
Notícies migdia. Núria García.
L'associació assenyala que la ciutat està fent tard, per això s'insta els partits polítics a posar-hi fil a l'agulla i posar el tema en agenda. Jordi Obradors és gerent de Sabadell Comerç Centre i membre de l'Observatori de Centres Urbans.
Per nosaltres anem un pèl tard. Si es despertés ara d'aquí a les eleccions, fantàstic, però jo crec que el context no ajuda i, per tant, haurem d'esperar aquests mesos que queden per poder iniciar la nova legislatura i tenir aquest tema com un dels prioritaris a sobre la taula.
Obradors ha apuntat que en els últims 5 anys la via Massaguer ha perdut un 10% de l'activitat, un argument de pes més per intentar trobar una solució a un carrer que uneix la Creu Alta amb el centre. Segons el gerent de l'entitat, la solució haurà d'anar lligada inevitablement a la nova mobilitat que generi amb l'entrada en servei del nou pàrquing soterrat del passeig. Aquesta és la portada del Notícies Migdia d'avui. Altres temes que us acostarem són la reducció dels casos de Covid persistent al Taulí, l'ampliació del terme municipal de Sabadell, que s'ha d'aprovar el ple d'aquesta tarda, o els actes commemoratius del 75è aniversari de Joventut de la Faràndula. Tot això i més amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A aquesta hora hi ha problemes a la P7, on hi ha un carril tallat a Mollet del Vallès en direcció Tarragona per tasques de neteja de la via. Hi ha uns 2 quilòmetres d'aturades. Per la resta de carreteres properes a Sabadell, circulació tranquil·la a aquesta hora. I pel que fa a la situació del transport públic, quina és a aquesta hora? Daniel Cáceres, des del Transmet, bona tarda.
Bona tarda, des del Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
La via Massaguer continua sent la gran assignatura pendent en la reconfiguració del centre. Si més no, així ho creu l'associació Sabadell Comerç Centre, que reclama que s'inclogui a l'agenda política local el futur d'aquest carrer. Sobretot perquè les dades no conviden a l'optimisme. I és que en els últims 5 anys, la via Massaguer ha perdut un 10% de l'activitat, segons les dades de l'Observatori de Centres Urbans. Dels més de 50 negocis que hi havia oberts el 2018, ara només en queden 46. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. El gerent de Comerç Centre i membre de l'Observatori, Jordi Obradors, n'ha donat més detalls a Ràdio Sabadell.
L'activitat doncs, que teníem, o que segurament teníem abans del 18, potser en lloc de 51 era de 60. Recordeu que la crisi financera va ser el 2008. Correus va tancar aproximadament cap a aquelles dates, també, si no recordo malament. I, per tant, estem parlant que l'activitat en la pròpia MSC entre Correus, l'absència de les entitats financeres i tota la crisi econòmica que va comportar, tranquil·lament devem haver pogut anar dels 60, 62, 63 activitats a 45, 46 que tenim actualment. Per tant, és una pèrdua molt, molt important tenint en compte.
Per tal de frenar aquesta sagnia, Obradors ha subratllat que cal redibuixar la via Massaguer, sobretot aprofitant els canvis en la mobilitat derivats de l'obertura del nou aparcament soterrat del passeig. Pel gerent de Sabadell Comerç Centre, cal disposar d'un primer esborrany per començar a discutir la proposta definitiva abans no acabi aquest mandat.
Que era ja hora en aquesta legislatura doncs d'aprofundir en el tema via Massaguer i com a mínim deixar un dibuix o unes intencions clares amb un projecte bàsic, no un projecte executiu ni molt menys, però un projecte bàsic estructurat i dibuixat per tal d'obrir el debat i poder començar doncs, a fer plantejaments nous de cara a la propera legislatura, però plantejaments ja més executius d'inversió i de transformació que d'alguna manera haurien de venir lligats també amb l'execució de la transformació del que és l'actual aparcament del passeig Plaça Major.
Obradors també ha especificat que han fet arribar algunes propostes en matèria de mobilitat al govern municipal que assegura que ha estat força receptiu.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
La Covid persistent pràcticament ha desaparegut de les consultes del Taulí. 2 anys i mig després de l'esclat de la pandèmia, s'ha reduït considerablement el nombre de pacients amb aquests símptomes. De fet, del 15% d'afectats per coronavirus que van desenvolupar Covid persistent a la primera onada, només el 5% conserven aquests símptomes. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Una millora que no ha estat provocada per cap fàrmac, sinó per la rehabilitació. Així ho ha destacat la pneumòloga del Taulí, Amàlia Moreno, en declaracions al programa Al Matí.
Però sobretot el que millora aquesta sensació de cansament és la rehabilitació, o en molts casos dir-li al pacient que reentreni. És com si hagués perdut la seva forma física. Amb la Covid hi ha un procés inflamatori molt important, hi ha una afectació muscular. Aquests malalts amb sensació d'ofec se'ls han fet proves d'esforç cardiopulmonar i s'ha vist que tenen no tenen problemes ni a nivell cardíac ni a nivell pulmonar, sinó que és més aviat un conjunt de factors, no? D'afectació muscular, d'afectació del centre respiratori, que fa que tinguin aquest cansament.
A més, a la llista de pacients amb Covid persistent no s'hi sumen noms nous des de l'inici de la campanya de vacunació, i és que els pocs casos que se n'han registrat amb les noves variants han superat els símptomes en poc temps.
La delegació de l'Associació contra el Càncer a Barcelona reprèn aquest mes de setembre les seves rutes saludables a la ciutat, tot plegat després d'iniciar-les com a prova pilot el curs passat.
Les caminades gratuïtes i obertes al conjunt de la ciutadania tenen com a objectiu la creació d'hàbits saludables. Ainhoa Marín és responsable de prevenció de l'ONG.
Són rutes d'entre 5 i 7 quilòmetres, d'un nivell molt fàcil, que les pot fer qualsevol persona, no es necessita una condició física en especial, no? I el que volem és que s'enganxin a nosaltres i que el costum de fer-ho amb nosaltres, doncs, al final es converteixi en un hàbit, no? I finalment, doncs, ho tinguin incorporat en la seva vida quotidiana.
De moment hi ha 8 inscrits a les caminades de la ciutat i el grup en pot acollir una dotzena. En cas d'haver molta demanda, es crearien més grups.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Economia. Catalunya ha tancat l'agost amb una taxa d'inflació del 10,2%, és una dècima menys que el juliol, però la segona més alta des del 2002. Una de les mesures per frenar l'augment dels preus és la pujada dels tipus d'interès, que incidirà també en les hipoteques de molts sabadellencs. De fet, i segons la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell, l'obtenció d'un préstec serà cada cop més complicat, i tot això incidirà en les operacions de compra-venda de finques.
Miquel Àngel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra, apunta a un canvi de tendència. Són declaracions al cafè.
Del 2022, un mercat de compra-venda bastant actiu, i ara el que estem observant és un canvi de tendència. Això el que s'espera és una frenada forta de les compra-ventes de finques. Com a conseqüència, què passarà? Doncs les persones que necessitin habitatge, doncs, hauran de tornar a mirar el mercat de lloguer.
Un mercat de lloguer que en el cas de Sabadell és escàs i amb preus molt alts. Vicente confia que la nova llei d'habitatge en què treballa el govern espanyol permeti donar un nou impuls al lloguer, tot i que s'haurà de trobar una solució racional, ha dit, al topall dels preus.
El Fons de Garantia Social, el Fogassa, ha acabat assumint la indemnització de la 50ena de treballadores de l'empresa La Neteja de Sabadell, que va tancar ara fa 15 mesos amb un ERO. Cada afectada ha cobrat entre 7.000 i 8.000 euros de mitjana per 20 dies per any treballat d'acomiadament, a més de cobrar els salaris dels mesos de maig i juny i les vacances. La firma va baixar la persiana després de 40 anys sense abonar la nòmina del maig, però les empleades havien de seguir treballant perquè l'empresa no pogués justificar l'acomiadament com a procedent. I també us expliquem que els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Narcisa Freixes ja han entrat als nous mòduls instal·lats després que la setmana passada no estiguessin encara llestos.
Sí, van haver de dividir els alumnes entre els que romanien al centre i els que feien sortides tutorials. Per Gemma Puig, directora del centre, encara falten serrells.
El que passa que encara no està del tot complet, eh? Falta enllestir els aires acondicionats, la instal·lació d'internet, doncs la definitiva no està posada i nosaltres hem hagut de posar uns punts MIFIs, de manera que igualment l'alumnat pugui accedir a internet. I falta també que ens donin l'última part del pati, l'última fase que han d'acabar encara.
Pel que fa a l'edifici definitiu, consideren que el projecte no està avançant. Des del centre volen que la Generalitat aprovi l'abans possible les obres per posar en marxa el procés, que esperen que duri entre 4 o 5 cursos.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les 2:10. Sabadell sumarà una hectàrea i mitja més de terreny al seu terme municipal. Ho farà a Costa de Terrassa. Així quedarà recollit en el nou mapa municipal de Catalunya que està elaborant l'Institut Cartogràfic i Geològic. Aquesta ampliació de la ciutat s'abordarà aquesta tarda en el primer ple municipal del curs 2022-2023.
Així és, els grups municipals hauran d'aprovar l'acte que certifica la nova delimitació territorial de Sabadell i Terrassa. En parla el portaveu adjunt del govern, el regidor Eloi Cortés.
I el que portem a aprovació al ple municipal doncs és l'acte d'aquesta operació de delimitació del terme municipal entre Sabadell i Terrassa. Els resultats són diferents dades geomètriques, en concret és que la longitud de la línia del terme limítrof entre Sabadell i Terrassa és de 9,88 quilòmetres, que és la més extensa dels 9 municipis que limiten amb Sabadell, i que el terme municipal de Sabadell augmenta en 1,6 hectàrees i, per tant, la nostra superfície passa a ser de 37,87 quilòmetres quadrats, que era fins ara els 37,88 quilòmetres quadrats.
A banda d'aquesta qüestió, el ple també haurà d'aprovar els dos festius locals de l'any que ve, la Salut dilluns 15 de maig i el dilluns de Festa Major fixat el 4 de setembre. La resta de temes són de caràcter tècnic i administratiu.
I a l'apartat de mocions, Pau, se'n debatran tres.
Sí, una de l'Obrera, que tornarà a instar el ple que doni suport al projecte que des de fa 8 anys funciona en un local ocupat de l'Avinguda Barberà. També es discutirà una proposta d'Esquerra Republicana perquè s'incloguin plans de contingència en els contractes d'obres públiques davant d'eventuals onades de calor. Per part de la Crida de Sabadell, plantejaran la creació de comunitats energètiques públiques per famílies en situació de vulnerabilitat.
I el PDeCAT es tornarà a presentar a les eleccions municipals el pròxim mes de maig per recuperar, diuen, la representació a l'Ajuntament.
El seu alcaldable, Amadeu Papiol, es mostra convençut que podran aconseguir el seu objectiu. Són declaracions al cafè.
Les atomitzacions o les sumes, que a vegades... Oita, sí, no. Treballem, la ciutadania és la que té la raó, ens donarà la confiança que esperem mereixer i després... sumarem, i sumarem en benefici de la ciutat, sumarem en benefici de la comarca i sumarem en benefici de Catalunya.
Des del PDeCAT aposten per les polítiques de quilòmetre zero per prendre decisions importants per Sabadell des de la mateixa ciutat.
Fora de Sabadell, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, cita l'ANC, Òmnium i l'AMI al Palau de la Generalitat perquè aquest mateix dimarts a la tarda s'abordi la situació política després de la Diada.
Una trobada que arriba en un clima de divisió entre les entitats i els partits independentistes. Segons presidència, l'objectiu de la reunió és escoltar les propostes de les entitats i compartir la visió sobre el procés d'independència.
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, es manté estable després de sotmetre's a una intervenció d'urgència després de patir un ictus greu causat per l'obstrucció d'una artèria cerebral.
L'equip mèdic de l'Hospital de Sant Pau diu que ha recuperat la parla i que caldrà esperar entre 24 i 48 hores per comprovar si Pujol ha patit seqüeles neurològiques derivades de l'ictus.
Alcarràs, de Carles Simón, representarà Espanya en la 95a edició dels Òscars.
La pel·lícula s'ha imposat a la coproducció catalana Asbestes, de Rodrigo Sorogoyen, i Cinco Lobitos, de Lauda Raiz de Azúa, que també estaven preseleccionades. Alcarràs ha estat distingida, entre d'altres, amb l'Os d'Or al Festival de Berlín. Els Òscars es lliuraran el pròxim 12 de març a Los Angeles.
Cultura.
Després de la concessió de la Creu de Sant Jordi i del pregó de la Festa Major, el 75è aniversari de Joventut de la Faràndula continua amb 5 propostes al llarg del curs que comença. La primera parada al dinar popular pels seus membres el pròxim diumenge. Anna Vidal, presidenta de la Joventut de la Faràndula, explica per què es fa en aquesta data.
És una data molt important perquè justament el 18 de setembre de 1947 va ser quan es va signar el compromís de les dues entitats que es van fusionar per fer la Joventut de la Faràndula. No? Es va fundar la Joventut de la Faràndula aquest dia.
Després, l'entitat inaugurarà al novembre una mostra de la seva història a les vitrines del Teatre Pau.
I el 23 d'aquell mes es farà l'acte institucional, just quan es van representar les primeres obres de la Joventut el 1947, Muset i Bernardeta de Folch i Torres i Cura de Moro de Pitarra. S'actualitzarà el logotip de l'entitat i se'n farà un d'específic pels 75 anys. El 4 i el 5 de març arriba al Teatre dels Somnis, un muntatge que estan escrivint Albert González i Arnau Solsona, recuperant clàssics i pel qual també es crearan dues cançons noves. I a la següent festa Major hi haurà una exposició al Casal Pere IV.
El temps.
La previsió. Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bon dia. Començava una jornada dimarts amb valors de temperatura mínima força elevat. L'ambient era molt xafogós a punts del litoral i del prelitoral. Avui la temperatura màxima serà lleugerament més baixa, tot i que l'ambient continuarà sent força xafogós a punts del litoral i del prelitoral. La temperatura al llarg de la setmana anirà baixant i des d'un punt de vista tèrmic arribarem a valors força més normals per l'època de cara al cap de setmana. Tarda de dimarts protagonitzada per un ambient força ennuvolat, puntualment molt ennuvolat i per precipitacions que ja han aparegut a primeres hores del matí afectant a la meitat oest del país. Durant les immediates hores pràcticament podran afectar qualsevol punt del país i escombraran el país de sud-oest a nord-est. Atenció que algunes d'aquestes precipitacions, sobretot a la meitat sud del país, podrien tenir caràcter fort. La temperatura, com dèiem, avui quedarà més baixa. De cara al vespre hi hauria una petita pausa, però novament es reactivarien les precipitacions de cara al matí. La matinada i matí de demà dimecres escombraran novament el país. Atenció que demà, novament, alguna d'aquestes precipitacions podria tenir caràcter fort. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 al Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.